el que va sobrar, gran part de la, de la, del que va sobrar
el dijous.
Aquell esdeveniment que tu em vas defensar que els jugadors estiguessin apartats dels treballadors del Barça. Correcte. I que no se'ls molestessin perquè hi havia molt treballador plasta.
Exacte.
Aquest va ser una mica el resum teu.
Correcte.
Eh? I que els jugadors van estar només 30 minuts per no estressar-se.
Doncs el Barça que és...
Tampoc els hi va... O sigui, la prova és que van marxar d'hora per jugar contra el València i veure, l'empanada segueix.
Era un bon punt, tu. Van empatar. I si no fos per la mala sort... Escolta'm, pas endavant.
Ah, que estàs en la dinàmica de felicitar a Xavi. No?
S'ha de felicitar, un puntet a més talla és un puntet a més talla, tu.
Bé, i presentem l'altre convidat d'avui.
Però escolta'm, et dic una cosa, si el menjar que sobre està a la nevera, el guarden bé,
sí, no, no.
D'un dia per l'altre és més bo, a vegades.
Hem de reaprofitar-ho.
Per tant, jo estic a favor.
Fugir porta ou, eh? No, l'últim al giro, eh?
Demà, ja us han dit el menú de demà o no?
Jo m'imagino que serà escudella, carndolla, canelons...
Hi haurà amanida, torrons i neules...
No, jo l'amanida no la provo, aleshores jo vaig...
Directament.
El rostit de Nadal i canelons...
Perdona, m'estàs fent un menú de Nadal, però complert, o sigui, escudella, carndolla...
Hi ha com un bufet.
Si hi ha escudella i cardolla, no em quadren els canelons que hi pinta.
Hòstia, escudella i cardolla et diria que igual m'ho estic inventant.
No, però sí que hi ha sopa de Nadal només de galets de Nadal.
Ah,
no? Ja us hi els canelons, que són minicanelons, Te'ls van posant.
I us ho paga el soci, que no està convidat ni com a soci ni com a Vicentes i Deportes. I encara us aneu queixant que si les neules estan remullades, que si aquest torró no és calidad suprema. Quins collons.
Jo no em queixo.
Collons, que sou uns
fans. No, exacte, el poquí, al contrari, agraït de que el convidi. Bueno, per tant, demà a la tarda, demà al migdia tens aquest...
I per això vaig amb sabates.
Tu hi vas, Damià, o no?
Sí, sí, allà hi serem pel cava, bàsicament.
Molt bé,
brindis, està bé.
Cada brindis.
I saludem... Ah, perdona.
No, anava a dir que hi ha un periodista que sí que no hi serà, que és el Lu Martín, que ha fet un tuit. Bueno, en l'estil Lu Martín, cada dia... Més en la seva línia. Gràcies al cap de comunicació del Futbol Club Barcelona per no convidar-me demà a la puta hòstia aquesta amb els mitjans.
Home.
I el preci. És la primera vegada en 30 anys. Gràcies. Lu Martín.
És una pena perquè és un clàssic. Normalment sempre es convida els periodistes i les periodistes que segueixen l'actualitat del Barça. Llavors hi ha un reducte també de periodistes ja jubilats que també es convida.
El Lu no està jubilat.
No, el Lu no. Però em refereixo que hi ha un grup de periodistes també.
El Lu Martín queda clar que no l'han convidat.
Però aquest any es fa una mica de retallada. És a dir, es convida la premsa, es té el gest, però no es convida a tanta gent per mitjà.
Clar.
Això és el que...
Tu?
No, és veritat.
Aquest és l'argument del club.
Sí.
Molt bé. No, escolta'm, endavant.
Dit això, ara sí que el tenim ja esperant, ja el míster de la vida, però també míster Maresme, any 1999. Com estàs, Lluís Carreras? Bona tarda.
Hola.
Però per què li dius 1999?
No, perquè sí, aquella època va ser quan va començar ja a despuntar, pel que fa també a la vida.
És com l'Al Reserva.
Eren uns quants, era Luis Figo...
Em refereixo
als jugadors que, més enllà del futbol, han destacat per moda, és a dir, Figo, Beckham, Lluís Carreras...
Per moda, per estilisme.
Per estilisme, sí, campanyes.
Aquest pàjaro. És que no.
Per què em compares el Carreras amb aquests?
Clar. No, és que no té cap comparació.
Bé, aquí ja tenim socis que defensen bé el nostre club. Lluís, en aquest cas, mira, començo per tu. Quan t'ha tocat el Nàpols, què has pensat? Amb un Mamma Mia musical, amb un Bravo, amb un Porca Misèria, Joan, o has dit un xau pescau, aquí ens eliminen?
Doncs mira, jo, contràriament al que diu la gent i a la majoria, m'he dit Bravo.
Jo també.
Jo he dit Bravo, m'agradarà l'eliminatòria, a pesar que després ja parlarem del Nàpoli, que és un equip diferent al de Spalletti. No és fàcil que és preferit al Copenhagen, però després del Copenhagen PSV Eindhoven, doncs igual Nàpoli, no volia l'Inter, no volia Leipzig, no volia el PSG de cap manera, vull dir que Bravo, queden dos mesos, queda molt,
I venen reforços,
no sé.
Bueno, sí, el Víctor Roque no ve ara al desembre,
Roque ve.
Potser el marcarà algun gol més que Lewandowski, que no és difícil. Ara escoltarem el president, que el Gerard Jiménez. Gerard, bona tarda. Ens farà un resum del destacat d'aquesta entrevista a l'agència EFA, tot i que aquest vespre té un acte i, no sé, el Saperes no ens acompanya perquè ha anat a veure si diu alguna cosa, que ho dubto.
És la usena gala de les estrelles de l'esport català, presentada, per cert, per Quim Masferrer i Míriam Rial.
Ah, sí?
Sí.
Hosti! Pues grava-ho,
Joan Poquí, frase.
Frase, jo Porca Misèria. Però Porca Misèria perquè... Bueno, he fet dues frases. Una, Porca Misèria, perquè jo volia que toqués el Copenhagen.
Com? Sembles el Miqueló pronunciant
la vida, vaja.
Copenhague, perquè la meva filla, ho he dit, perquè la meva filla hi viu. Aleshores jo pensava que tocaria el Copenhagen i que aniria a veure la meva filla. A veure el Copenhagen, Barcelona.
Una llàstima.
I per tant he dit porca misèria.
Però has dit dos frases.
I la segona he dit en un porto italiano, perquè per uns moments estava convençut que Marco sortia de Nàpols, però després he mirat a...
No.
És Gènova.
Ella era de Gènova. Ah, sí? Hòstia.
Sí. Jo pensava que era de
Nàpols. Jo també. Jo estava... Jo pues també no, no. El situava...
No, és de, surt de Gènova.
Ah, surt de Gènova.
Sí. En un puerto italiano
cerca de las montañas. Dami, en el teu cas, en quina frase et quedes?
Bravo total. En el que m'ocupa a mi, bàsicament, que és el seguiment dels partits al Madrid. Crec que el Leipzig, el Madrid li ha trobat un grup, o un equip en aquest cas dur, com és el...
Ja està classificat al Madrid.
Com és el Leipzig. Bueno, li podria haver tocat un equip més senzill. El més normal històricament és que avui li hagués tocat el Copenhague. Igual que li tocava el Rosenborg històricament, doncs avui tot apuntava que li tocaria el Copenhague o la Lazio. I sincerament sembla que el Leipzig, que és un equip físic, li posarà les coses difícils. I el Nàpols, que l'hem seguit molt aquí a RAC1,
doncs, perquè... s'està tronxant.
Sí, ja l'ha matat.
Amb
ja
les coses difícils.
Si hi havia alguna opció, si hi havia alguna opció de que el,
ja
de que
el
Leipzig
ja l'hem matat.
Elimines el Madrid, acaba d'esfocar-se.
I el Nàpols, que l'hem seguit i l'hem vist en directe al llarg d'aquesta primera fase, em sembla un equip, la veritat, bastant terrenal, que ha passat com a segon en un grup fàcil en què tenia el Braga i l'Unión Berlín, i que té bons jugadors amb bon peu, com Barabskelia, Politano, Osimhen és un bon jugador, posarà en defensa amb problemes als defensors del Barça, però em sembla que jo crec que aquest Barça ja tindria moltes opcions, un Barça una mica millor. Jo crec que hem de ser optimistes de poder passar un Nàpols que contra el Madrid va tenir bones fases, però no va ser massa capaç de plantar-li oposició. De fet, va perdre els dos partits amb certa facilitat.
Sí, vam jugar a la Copa de Fires amb aquests fa dos anys. Fa dues temporades el Barcelona va jugar a la Copa
De fet, el Nàpols és l'últim equip contra el que el Barça ha passat eliminatòria.
2-4, no? L'últim partit.
Sí. Com l'únic. També el Galatasaray, també.
L'últim.
Ah.
L'últim. L'últim equip contra el que el Barça s'ha classificat.
Un detall a mi sobresalient que m'agradaria...
Sobresalient, un detall sobresalient.
Tinc de dir-lo perquè si no em mosseu la llengua, que és que, bueno, això serà una gran ocasió pel Barça per aprofitar el viatge a Nàpols, que com has dit jo, allà tinc coneixences de l'època del Diego, per facturar Lewandowski i aconseguir un delanter com Déu mana. Clar, pensa que jo conec els capos de la camorra de quan vaig estar a Nàpols per fer el fitxatge del Diego, negociant el traspàs del Maradona i tot això... I clar, ells tenen una pizzeria allà que és una tapadera com totes les de Barcelona, que això ja, evidentment, la majoria, i veus pitxeros que en lloc de sortir amb la caixa pizza entren, que dius, algo passa aquí, això ho he vist jo 40 vegades, i jo conec allà...
Sí, hi ha uns moviments, algunes pizzeries de Barcelona, molt estranys.
No hi ha ningú, a vegades, el forn està apagat i entren els pitxeros allò de sortir, bueno, els repartidors...
I els veus que s'ajunten amb una taula 3 o 4...
Sí, i al fondo... i no t'acerques que somos la família. Bueno, pues jo conec el Fabio Prosciottini i l'Elio Mascarpone, que per un bon preu et segresten el Lewandowski com van fer Balquini, te'l canvien per Lautaro Martínez i escolta'm, que és el màxim golejador
Pichichi, ara mateix Pichichi de la Lliga Italiana.
Escolta, i el Barça fa temps que el vol i escolta'm, el Fabio i l'Elio treballen finíssims, eh? Li estiren una mica la cara al Lewandowski o al Lautaro, bueno, en el cas del Lautaro perquè sí, si sembla el Lewandowski,
un canvi
el maquillen, li posa una pell una mica més caucàsica i escolta, ni es nota el canviasso, eh? Te l'emportes gratis al màxim golejador de la Lliga Italiana. I tant si hem fet sort.
Lautaro, que per cert, just avui fa un any es va proclamar campió del món a l'Argentina, eh? Precisament. Anem directament al nostre míster.
És d'aquests fitxatges que també se'n va parlar, però no acabat, tampoc va arribar. Va arribar Lewandowski. Sí.
El Nàpols el rebrem, de fet ja hi ha data pel partit de Nadal, el 21 de febrer. Queden més de 2 mesos. Pot canviar molt la pel·lícula, però a dia d'avui, estimat Lluís Carreras, el Nàpols...
Sí.
Ens hem de preocupar futbolísticament? És a dir, a dia d'avui passaríem l'eliminatòria?
No, futbolísticament no, perquè sí que és veritat que Spalletti tenia una idea molt concreta de jugar, ara Mazzarri... Té bons jugadors, sí que té bons jugadors, però no jugadors top, o sigui, no hi ha cap jugador que diguis, ostres, aquest el podria fitxar pel Barça, i això ja, bueno, és simptomàtic, no? Crec que darrere són fluixets, per mi, pel meu gust, extremadament ofensius amb laterals, tant li Lorenzo com con Juan Jesús, molt, molt ofensius, que provoca això? Que com no tenen el control al mig del camp, amb Zielinski, Lobotka i Anguissa, Zambo Anguissa, que va jugar el Villarreal i Lobotka al Celta, que per cert, aquests mig centres són els que van jugar els dos partits de l'eliminatòria contra el Madrid a fase de grups, que va perdre 2-3 a casa i 4-2 a Madrid. Són peloteros, com deia el Johan, però sense ni molta arribada, ni moltes associacions, ni moltes assistències. Què passa? Doncs que dalt depenen de dos jugadors, no? De Osimhen, a veure com està el davanter nigerià, fort, potent, ràpid. És cert que no necessita moltes ocasions per marcar gol, a pesar de que ha començat o està la temporada algú lesionat i no al 100%. I, bueno, i aquesta nova anirem com a estrella, no? Amb el número 77, que Kvaratskhelia, jugador interessant. I quan dic interessant, no dic per fitxar al Barça, però sí que interessant. Un extrem a cama canviada, que percuteix molt bé, treballador. És un equip bo, però no ni per guanyar la Champions. De fet, la Lliga va cinquè, ni crec de veritat, alçades d'ara, d'avui en dia, per, crec, superar l'eliminatòria contra el Barça actual.
No sé si el Joan i el Damià tenen la mateixa sensació. No sé, el Damià ha dit que bravo.
Que sí.
No?
Que sí, ha dit que era un equip terrenal, el Nàpols.
L'ha seguit molt.
Sí, jo dic que sí. Jo crec que en el partit de Nàpols, quan els dos equips havien sumat 3 punts, que pensaves, ostres, si el Nàpols avui guanya contra el Madrid, encara podem tenir la fantasia que el Madrid pateixi en aquesta primera fase. Amb 1-1 al marcador, la segona part, el Nàpols va, en algunes fases, va tenir el Madrid sotmès, però després va passar allò que, en el moment en què el Madrid està jugant pitjor, apareix Rodrigo, gol 1-2, i s'acaba la història.
Com
no? Després el Nàpols ha complert, com diu el Lluís, ha guanyat els partits que havia de guanyar, de manual. Ha complert contra el Braga, contra Unió Berlín, però quan ha tingut un partit veritablement competitiu contra el Madrid, doncs al final va caure a casa, i el Bernabéu sí que tampoc vas veure una gran cosa. Però sí que és veritat que, per exemple, Kvaratskhelia, que és un bon jugador, sí que aquí Xavi pot veure's obligat una mica a decidir, no poso Araujo a la dreta per contenir-lo o segueixo amb Koundé. Què faig? Osimhen és un davanter amb el que Koundé pot tenir problemes. És molt físic. Politano per l'altra banda. Tenen jugadors de bon tracte. Lobotka, que havia jugat al Celta, un bon mig centre, Zielinski, etc. Però és un equip que a mi m'ha semblat poc italià, allò poc Inter, no? Allò que diem l'Inter, que jugarà amb l'Atlètic de Madrid, poc rocoso, no? No massa competitiu, poc italià, un equip una mica tendre, que jo crec que el Barça, l'intercanvi de cops, si és més efectiu, que és el que demana Xavi, doncs hauria de poder-lo superar.
El Joan juga amb una ampolla, que la té mig buida, sí. També pot ser mig plena, com la veus?
Jo és que és el que anava a dir, jo més que el Nàpols, a mi el que crec que marcarà l'eliminatòria és com arribi el Barcelona d'aquí un parell de mesos. Si fos demà, ja et dic que per molt poc competitiu que fos el Nàpols, jo no estaria tranquil. Jo diria, bueno, aquí en qualsevol moment et pot venir un equipet i empatar-te. I a fora de casa pots crear 4 ocasions molt clares, Lewandowski enviar-les fora o rematar-les malament, o rematar-les amb l'espatlla i enviar-les al córner en lloc d'embargar-les entre els espals. Per tant, tot pot passar. Si el Barcelona d'aquí un parell de mesos ha recuperat una miqueta més de sobretot el que diu Xavi, sobretot de contundència en les àrees, i una miqueta, i l'equip està una miqueta millor, penso que el Barcelona no ha de tenir problemes amb el Nàpols. Penso ara, si fos demà, ja et dic, a patir.
Ara, fem una pausa perquè d'aquí 3 minuts escoltarem avui Joan Laporta. Ha donat molt de sí la conversa que ha tingut a l'agència EFE, l'entrevista que ha concedit. El Gerard Jiménez té el recopilatori, ha parlat de la situació actual, de com està ell personalment, de possibles fitxatges del sí. Barça, bueno, de Xavi.
Però
de...
tot plegat, si les palanques ho permeten.
Ara m'ha fet un spoiler, clar, ja la gent se'n va escoltar Ràdio Estel. Ara tornem.
Versió RAC1.
Aquest any m'apuntaré al gimnàs i potser ja m'hi deia tot.
I jo perfeccionaré el meu anglès.
Però si no en saps.
Per això...
I jo aprendré a cuinar.
Vull dir que aprendré a escalfar el microones als tàpers de la mama.
El bon propòsit més fàcil de complir és compartir la grossa de cap d'any. El 31 de desembre guanya fins a 200.000 euros i molts premis més. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat. A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Cuidar-te. Que fàcil és de dir, però que difícil de complir.
És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
L'Airfry Digital de Taurus per en Jaume. Carabal Jimmy ha tret els grisos dels àpats. La batedora Vapi per la Sònia, perquè serveix fins i tot per piquejar el iaia, li encanten els mojitos. I l'aspiradora es compra Homeland Digital Animal Flex per l'Albert, que ha adoptat un gos i no saps com té la casa. Aquest Nadal troba el regal per tots els teus a la web de Taurus o a la teva botiga preferida. Taurus.
Quan busques una benzinera, tu per què et mous? El Jaume es mou pel preu. El Marc es mou pel tracte proper. La Carme es mou perquè busca la màxima qualitat. La Clara perquè ho té a prop. A Meroil tens preu, qualitat i servei molt a prop teu. Meroil. Estacions de proximitat.
Ningú s'ha anat d'aquí sense trobar el seu desig.
Te n'has desavantat? Hi ha un lloc màgic en el qual els desitjos de tot el món es compleixen. Només has de visitar el Corte Inglés i descobrir quin és el teu.
Aquest Nadal descobreix què desitges a la planta 2 i mig del Corte Inglés, on viu la màgia de Nadal.
No cal gaire per millorar la vida d'algú altre. De vegades n'hi ha prou amb una mirada per fer-li saber que no està sol. N'hi ha prou amb un gest, una empenta, una oportunitat. De vegades n'hi ha prou amb un segon. Si en tan poc temps es poden aconseguir tantes coses, pensa en tot el que hem assolit en 85 anys. 11. 85 anys són només el començament.
Aquest Nadal, celebra'l amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
RAC1 presenta... El món a RAC1, especial loteria de Nadal amb Jordi Basté. El divendres 22 de desembre, a partir de 3:15, un matí de premis i moltes sorpreses.
Ui, ui, ui.
Com cada any repartirem alegries i sort.
Moltes felicitats.
Hola, Jordi, bon dia. Gràcies.
Amb la col·laboració dels serveis informatius de RAC1, la participació de Màrius Carol, Jordi Bosch, Xavi Puig, Ernest Folk, Cristina Puig, Mònica Hernández i des de Madrid, Jordi Armenteres.
Molta pasta.
I Marta Massí.
Gira, Molino, gira.
Divendres 22 de desembre, des de 3:15 del matí, la loteria de Nadal a
RAC1. Exacte, és un RAC1.
Tots som amb el suport de Torrons Vicenç i El Corte Inglés. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Dos minuts passen d'un quart de vuit de la tarda. Estem en temps afegit amb l'Edgar Fornós, molt ben acompanyats amb el Joan Boquí, el Damià López, el Lluís Carreras. Anem amb el a desgranar Gerard Jiménez, el que ha explicat avui, que Déu-n'hi-do, que ha explicat president. Moltes coses.
Ha parlat de moltes
en
coses.
En aquesta entrevista a l'agència EFA.
Ha tornat a ratificar Xavi, diguem. Però el primer de tot, que és la salut, sempre la salut.
Sí, la salut és el més important.
És el més important, salut, dinero i amor. Però la salut, sempre el primer. El cas és que Joan Laporta avui ha explicat per què durant els últims dos mesos no ha viatjat en avió a cap desplaçament de l'equip, ni enlloc. Ha estat per un petit problema de salut que li ha impedit volar, però ara ja està tot bé.
Ha sido, pues, nada, un susto que tuve como consecuencia de un viaje muy intenso de 16 horas de vuelo en prácticamente un día y medio. Tuve un trombo y bueno, la verdad es que era en una vena que no era de las principales y se pudo reconducir en dos meses. He podido reconducirlo con lo típico de estos casos, heparina y el Ixis para se diluya el trombo y afortunadamente pues ya está.
¿Lichis?
No, líquids.
No, líquids.
No, aquest viatge al qual parla la porta és un viatge molt, molt... Més que llarg.
Però on va anar? On va anar?
Vam anar a Kirguistan.
Ah?
Kirguistan. Un país que fa frontera amb Mongòlia, amb la Xina.
I amb Uzbekistan.
I amb Uzbekistan, exacte. Va ser un viatge molt llarg.
Què se us va perdre?
Allà hi havia un partit de llegendes
A Kirguistán.
A Kirguistán. Jo, he de reconèixer que quan em van dir on anàvem vaig pensar que era, que no ho havia entès bé o que era una broma. I vaig mirar que exactament existia el Kirguistán.
Però és que trobo que... No
però sé, aquests llocs que... on us envien...
Sí, per, és que
perdona,
és el que
sigui,
anava a dir.
Qui selecciona sí, perdona, els llocs on vas
això dels Legends no feu coses molt rares.
El Congo, no, o
sigui, l'última vegada que hi viu.
Al Kirguistán, que això està...
D'allà saps qui és? Dusebaev.
Sí, bueno, mira, allò és l'antiga... Com si fan missa a les 12, Lluís, que m'és igual.
No, és un país de l'antiga Unió Soviètica.
Sí, però què aneu a fotre allà?
O sigui, a inaugurar unes escoles. A inaugurar unes escoles, per tant, una línia de negoci.
Exacte, es van fer dues coses. O sigui, va viatjar el president perquè es va inaugurar una Barça Academy, unes escoles de futbol.
A Kirguistán?
A Kirguistán.
Bueno, és un país.
Ens diu Abel Caral que és un país preciós, eh? Hi ha uns muntanyots que Déu-n'hi-do.
És un país, per amants del muntanyisme, és perfecte. Jo realment...
Però quin PIB té? Què genera el Kirguistán?
Però clar, per la muntanya pots anar al Pirineu, també, no?
I tant, francament.
Vull dir, és... O sigui, jo puc entendre que vagi el Barça Legends, no sé, a Xangai, a jugar un... Però
no, perquè, fixa't, el lema dels Barça Legends és...
Home, m'estàs dient que el Barça va anar a obrir unes escoles.
Clar, fixa't, sí. A unes escoles i a fer un partit d'exhibició. Al final, hi ha la diferència entre... Fixa't que el Barça va al sud-est asiàtic ric, per entendre'ns, a Xangai, Japó o als Estats Units. I els Barça Legends van a Brasil, a Àfrica, a Kirguistán...
Van al tercer món.
A la Índia, sí. Van a un lloc on el lema és on no arriba el primer equip, arriben els Barça Legends.
Ah, vale.
Per això es va
és humanitat.
Els Glover...
Home, és una expedició és humanitària.
Sí.
És l'economia número 147 del món.
Tot i que els Barça Legends, els jugadors hi van cobrant.
Sí, perquè hi ha un promotor darrere que evidentment paga la festa.
No, perquè molta solidaritat, però van cobrant. Perquè, clar, al final aquí...
Les úniques... És anar a fer el bé.
No, però, és que tinc la sensació... Jo tinc la sensació que alguns es preneu per idiotes. Però no, a mi, o sigui, idiota, o sigui, la cara d'idiota ja la tinc de naixement. Per tant, no cal impulsar més el desenvolupament.
Això val la pena dir-ho. Els viatges on no cobren els jugadors, ni l'estaf, ni ningú, és, per exemple, un partit que es va jugar contra l'Inter de Milán o contra el Liverpool, perquè això és un acord de fundacions de club, que aquí tot el que recapta a nivell de ticketing va directament per les fundacions dels dos clubs per causes benèfiques. I aquí els jugadors, evidentment, van a despeses pagades, però no cobren un fi. Ara, quan hi ha un promotor per darrere que, evidentment, fa un negoci amb el partit, el jugador diu, hombre, que hay de lo mío.
És evident, per tant, van anar a Kirguistán...
Sí, llavors, el viatge va ser, no t'ho perdis...
Obrir unes escoles...
Us explico anècdota. Ens anem tots a la terminal privada de l'aeroport del Prat, l'antiga, la T2, arribem allà, i no sortíem, perquè havíem d'esperar el Juli, havíem d'esperar jugadors que venien d'altres països per volar tots junts amb un vol charter de color vermell que semblava un Ferrari aeri. Arribem allà i el comandant diu, entra i diu, a ver, señores, o volamos ahora o no salimos. I vam dir, però què passa? I venia un temporal molt bèstia de vent i pluja que va dir, si esperem mitja hora més, jo ja no surto d'aquí perquè és que no anirà malament a l'hora de volar. I vam dir-li al Juli, oye, Ludo, havíem d'esperar el Juli que vingués de Nice i ens anàvem amb ell. Vam dir,
el Juli serà Juli.
Juli. Vam dir, marxem sense el Juli, perquè és que si no volem. I li veu el meu missatge al Juli, cuando llegues tienes un hotel reservado pero, a l'aeropuerto, però no nos vamos. I vam marxar sense ell. I la primera hora de vol, agafats tots...
Aterriza como puedas.
De veritat, jo no ho havia passat mai tan malament. A més...
Pilotar un avión es como montar en bicicleta. Es mucho más difícil.
Ara que han fet això dels Hombres de la Nieve, no sé com es diu, que ho fan a la pel·lícula.
La Sociedad de la Nieve.
La pel·lícula que trobo que ha estat molt poc comentada.
És com Viven, no? És Viven, però el model.
No, és que és el mateix.
Però diuen que està molt bé, eh?
Bueno, anant a l'Àfrica, estava fotent una turra aquell
dia. No, diu que és boníssima.
Cap com un timbal amb la pel·lícula.
Doncs t'asseguro que, de fet, la cap de viatges...
Ara vaig a dir una cosa, eh? Para tot ja, perquè vaig a fer un parèntesi. Aquests fenòmens que hi ha, cada cop i volta, sigui com una obligació anar a veure una pel·lícula perquè es posa de moda, i si no vas és motiu de cese, jo començo a estar ja una mica tipet ja. No has anat a veure la Sociedad de...
Com es diu?
De la Nieve. De la Nieve?
Oh. Les abejas, hi ha una de les abejas.
Bueno, no has anat a veure 20.000 abejas?
Especie de abejas.
I ara hi ha una sèrie...
Bueno, és que sembla... Els dius, no he anat a veure. Ah, no? Home, doncs ja la pots veure, eh?
És que es veu que està molt bé.
No, és que és...
Jo no l'he vist,
clar.
Jo no l'he vist.
Surten 25.000 pel·lícules cada any. Ara, la que hi ha una pel·lícula, que és la que no sé per què es posa com de moda o es fa... Bueno, és com una obligació que has d'anar a veure aquesta pel·lícula.
Ara que parlaves de Aterriza como puedas...
Tanco parèntesis.
Ara que parlaves de Aterriza como puedas, Karim Abdul-Jabbar, que hi va sortir, ha estat hospitalitzat per un accident greu que ha tingut caient-se en un concert.
Com?
I continua hospitalitzat Karim.
Bueno, també està Joaquín Torres, l'arquitecte dels famosos, també està hospitalitzat.
Sí, està molt malament.
Que va fer la casa de Víctor Valdés. I mira com ha quedat la casa i ell. Bueno,
que... vaig molt de pressa, que tenim poc temps.
Sí, bueno, clar, està el no, Carreras, ja, que deu ja, dir, bueno, què faig avui?
El moment va ser...
Jo penso que sempre que viatja l'Edgar passen coses.
Sempre? Sí, bueno, sí. Perdona,
és que... A veure si t'hauran de deixar aquí.
Perdona, després de Kirguistán te'n vas al Congo, no?
Sí. Ara, i el van empresonar, o no sé què.
I el van empresonar, que van estar a punt de fer-te un jarakupo.
No, vaig estar a punt de ser devorat.
Jo amb tu no viatjaré, perquè sempre passen coses.
I desastres li passen.
El Sergi Barjuan, que va viatjar una setmana abans al Congo perquè havia d'inaugurar el partit, vam parlar després, amb ell el van tancar també. Ell va veure la diferència, el van tancar, però no el van empitonar amb les pistoles, amb ell després. Però el van tancar també i va dir que ho va passar fatal.
I no cal gaire lluny, que quan veu una Girona amb un cotxe elèctric no se'n veu un recordar de carregar-lo i no podeu tornar.
També.
Doncs vaig preguntar-li a la Dolors, que és la cap de viatges, i li dic, escolta, Dolors, què fem? Marxem? I la Dolors em diu... Si em preguntes a mi, jo no volaria. Ostres, tu. Bueno, al final vam acabar agafant aquell avió que penses, ara ja està fet, ara no podem tirar enrere. Vam volar i de sobte vam parar a Turquia a posar
cabell a algun jugador.
Queroseno. A posar gasoil. Vam parar i vam tornar un altre cop a arrencar, això amb el presi de l'avió, fins a Kirguistán.
Ah, tot això amb el presi? Ah,
tot això amb el president.
Allà dintre. Allà hi va agafar el trombo o més endavant?
Ara començo a entendre com és que el presi de la porta va patir un trombo.
Home, clar,
amb aquest viatge, hòstia.
Trombo que també va tenir l'avió.
Com que ve tenir l'avió?
No, que l'avió també, t'asseguro, Toni.
Però és el que t'estic dient, que m'estàs dient que l'avió es movia més que unes atraccions del Tibidabo.
I a més sempre hi ha el que diu, no, tranquil, no passa res. I a la primera turbulència s'està agafant al seient. Bé, parem a Turquia, tornem a volar fins allà, arribem per fi, estem allà només 2 dies i mig i tornem a fer aquest mateix viatge de tornada, és a dir, tornant a parar a Turquia i tornant a arribar a Barcelona, que vam arribar a les 6:30 de la matinada, del matí. Per tant, entre la son, entre les parades, els viatges, els canvis de pressió, jo crec que és difícil...
I els avions sempre et van atiborrant a menjar, que no acabes de menjar una cosa i et porten una altra, amb aquests vols llargs, i clar, al final, els vols llargs sí, eh?
Sí. Dígale al comandante que hemos de aterrizar lo antes posible. Hay que llevar a esa mujer a un hospital.
¿A un hospital? ¿Qué es, doctor?
Un gran edificio lleno de enfermos y a veces no hay camas. Diga al comandante que debo hablar con él.
Enseguida.
Comandante, ¿cuándo podremos aterrizar?
No puedo decirlo.
A mí sí, soy médico.
No puedo decirlo con seguridad.
No puede calcularlo.
Pues hasta dentro de 2 horas.
No puede calcularlo hasta dentro de 2 horas.
Hi ha una cosa que va
aquest
passar.
Aquest és l'avió amb el que anàveu a Kirguistán, tu i a la porta.
De fet, Toni, ara perquè tu diràs si hi ha temps o no, però hi ha una petita anècdota que no vaig explicar.
No m'he donat temps. Escolta, no m'he donat... Mira, tenim 74 talls de la porta, tenim... del Giraldes, que se'n va...
Un altre dia, no, és que va ser bèstia,
Però de l'avió també.
Senyores i senyores passajeros, les habla la azafata. Lamentamos las molestias que les hayan causado los movimientos del avión. Ello ha sido debido a las bolsas de aire, pero no existe motivo de alarma. Esperamos que disfruten del resto de su viaje. Por cierto, ¿hay alguien entre ustedes que sepa pilotar un avión?
¿Dónde va a pasar?
Mèdic sí, eh? De sobte, molt de pressa, tornat del Congo, estàvem ja...
Ara on som? Kirguistán?
Kirguistán ja acabat, és a dir, va ser un viatge molt llarg amb escala i no...
És a la porta on pateix el trombo.
Exacte, perquè després d'aquí ja no va tornar a volar fins recentment, doncs tornant del Congo, quan ja no podíem passar més coses, al cap d'una hora, quan portàvem una hora de vol, sempre el doctor que ens acompanya ens ofereix pastilletes per dormir i ell s'acaba prenent sempre l'última pastilla. Doncs ell es pren la pastilla, es posa a dormir i de sobte... Crida a l'avió, sí, un
mèdic. Hòstia, Edgar, no es pot viatjar amb tu.
Aquest tio es gafe.
Després de tot el que et va passar al Congo, vas a l'avió de tornada, un mèdic.
I el tema està, ve el trasorres com un boig, i diu, oye, que hay un doctor, i comença a intentar despertar el doctor, i el doctor no es despertava, perquè
havia fotut la pastilla.
Doctor, no es desperta, doctor. Al final, el comença a sacsejar, es desperta i diu, què passa? I diu, que hay una mujer detrás que está mal. Va darrere, i què passava? Una dona, no, ara se creu, però una dona del Congo, que resultava ser ginecòloga, però això va ser una anècdota, de 5 mesos...
Per favor...
No hem passat del primer tall.
Sí que dona, eh?
És al·lucinant, eh?
Bueno, deixem-ho aquí perquè sí, ja, perquè ja ho acabaràs
notant. Corramos un tupido velo.
Doncs això la Porta havia de governar el club, eh? El club seguia i la Porta per Kirguistan, el Congo...
Sí, la pregunta... No, el Congo no va anar a la Porta. El Congo va anar aquest.
Ho va intentar.
A l'Edgar, però el Kirguistan...
Allà on va l'Edgar, desastres. Sí,
no, de veritat, no, 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 no viscerem amb tu, eh?
No, el pobre Joaquim Terricabres, que és traumatòleg, va haver d'intervenir amb un abort, pobre, que això va ser molt greu.
Home, això que estàs explicant és molt...
Ell i un cirurgià, que també hi era a l'avió, van anar tots darrere a intentar salvar la situació i el tema va ser un hay que aterrizar, mirem on estem al mapa i estem damunt de Níger, que encara estan pitjor que Congo. I pobra, la dona va dir ell, tirem milles, sabia què estava passant, sabia que el nadó no el salvava, i va dir, tu, tornem cap a Bèlgica, que és on anàvem, i allà que passi el que Déu vulgui. El pobre doctor Terricabres i el ginecòleg que hi havia a l'avió, posant-li dins tot el que estava sortint...
Bueno, és igual,
tota lavabo ple de sang, de líquid...
Però tot això en aquest vol.
En aquest vol. Total, va ser arribar i ràpidament les ambulàncies, venga, tranquilo, i la van treure, pobra dona, però ho va passar molt malament perquè va ser un desastre. De fet, el lavabo el van precintar...
Bueno, és igual, no cal més detalls.
Va ser un merder, ja està.
I ara quin és la propera excursió?
Mira, el vaig a confessar, el proper és un que no podré ser perquè em veca la ràdio. Ens anem a Xina.
Ui, els xinos. El viatge, diguéssim, més tranquil, és a priori,
és a la Xina,
no aniràs
però no aniré perquè em saltaria dos dies de temps afegit que em sap greu. Ah, llavors és...
Diu molt bé. De tu.
No, i sobretot per ells, perquè si viatge a Xina pot passar...
Millor que no hi vagis. Millor que no hi has d'anar.
Perdoneu, que hem desviat molt el tema.
Bueno, el David Solans diu que no estem fent res dels temes que havíem passat, però que bueno, que s'ho està passant bé. Doncs mira, si és això, si tracta d'això, doncs ja està. Bueno... Ja sabem on la Porta va tenir el trombo. Què més?
Ell està bé, qui també està bé és Xavi Hernández, com a mínim, segons Joan Laporta. Vosaltres el criticareu molt, jo no, però
no.
Hi ha molts periodistes que el critiqueu.
Jo no.
No, tu no. Tu no. I, en canvi, bueno, estàs en la mateixa línia que Laporta, que recolza Xavi i a tope.
La confiança que tenim amb Xavi és total. Penso que a part dels seus coneixements és un gran entrenador, però a més té la virtut que és una persona resistent, que és una persona que protegeix els seus jugadors, la qual cosa diu molt a favor del Xavi. Ho veig amb les rodes de premsa, vosaltres, com és normal, els mitjans, doncs, pregunteu i sou incisius, i ell mai trasllada la responsabilitat dels jugadors, sempre els protegeix, i això està molt bé. Ja et dic que diu molt d'ell. A més, amb l'anàlisi que fa dels partits, amb les rodes de premsa prèvies al partit, jo crec que està magnífic. És més, li dic, sempre penso que si tu dones confiança a una persona, surt el millor d'ell.
Com amb el Koeman, li va donar molta confiança i...
Bueno, què més? Va, vinga, que ara ja anem
però
aquí...
Saps qui és la culpa de tot això que està passant? No és el Xavi, no és de
l'àrbitre... Pues de qui és la culpa?
És de les lesions. Les lesions, perquè el Barça té aquest problema al mig de camp.
Yo lo achaco a que hemos tenido lesiones, lesionados a jugadores como Pedri y De Jong por mucho tiempo, que son dos jugadores que nos hacen tener el control del balón. Y bueno, quizás pues ahora que tenemos el control de la pelota, jugadores que son el carácter y la sangre del Barça, como por ejemplo Gavi, se nos ha lesionado, que es una lástima, porque es ese equilibrio que necesita el equipo, ¿no?
I per això, si es pot, amb el límit salarial tal i com està, ara al desembre, al gener, millor dit, fitxaran un migcampista.
Si conseguimos tener fair play, la idea sería, lo digo porque me lo ha comentado Deco, de incorporar un centrocampista que de alguna manera te compense la falta de Gavi.
No sé si aquest tema té una mica a veure també amb el que va passar a la última convocatòria de Champions davant l'Anvers. És un tema que ha provocat certa controvèrsia. El Xavi no es va endur a tothom, va deixar Gundogan, Lewandowski i Araujo, i avui Laporta ha explicat el que va passar i ha donat una versió idèntica a la de Xavi.
Lo que se pretendía, de forma consensuada con el entrenador, con Deco, Xavi, además me lo comentaron y a mí me pareció muy bien, hacer un poco de lo que llamábamos team building. Y también por razones de lo que son los fisios y los médicos, hablando con el jefe de servicios médicos, nos dijo que era mucho mejor que después del partido quedarse allí, porque puede haber un jugador que necesite un masaje o que necesite, pues, cierto descanso. Los jugadores, el otro día me lo decían, ellos prefieren volver después del partido, ¿eh? Porque dicen que el estrés que les genera el partido, o el cansancio que les genera el partido, no les deja dormir y prefieren, pues, de una tirada ya ir al avión y ahí relajarse y llegar cuanto antes a casa, ¿no? El descanso, y dicho por los médicos, era más adecuado y fue eso.
En referència a això, al següent document, m'ha fet pensar que potser hi ha algun problema, perquè ha parlat de la distribució de rols dins del club. Qui ha de manar en cada àrea? A veure què us sembla.
Què ocorre? És molt important la distribució de roles, que cada un assumamos nuestro rol. Aquí los jugadores, que son lo más importante, a competir para ganar, y a estar preparados para competir para ganar. El entrenador a entrenar y a hacer un equipo competitivo. Y el presidente a mandar. Si no lo hacemos así, nos equivocaríamos. Porque en el pasado ya ha ocurrido que se han cambiado roles, han acabado mandando los jugadores y hemos llegado pues a donde se llegó y que pues los que hemos tomado las riendas del club hemos sufrido las consecuencias, ¿eh? Un legado desastroso.
No sé si des d'aquest punt de vista també té alguna cosa, ha volgut dir alguna cosa amb aquest altre document sobre el que pot passar a final de temporada si els resultats no acaben de ser els desitjats.
Habrá que tomarlas, ¿no? Porque será consecuencia de lo que se ha trabajado durante la temporada y tomaremos las decisiones pues que más necesite el club como consecuencia de lo que se haya hecho. Lo que pasa es que estamos en todas las competiciones vivos, nosotros aspiramos a ganar todas las competiciones en este momento.
Sí, és el discurs, realment és veritat, hi ha quatre competicions en joc i el Barça pot aspirar a totes elles. La Lliga es comença a complicar i veurem què fa el Girona avui, però realment aquest missatge ens l'hem de creure, és a dir, el Barça pot aspirar a aquestes quatre competicions que està disputant o és una mica fer el trampes al solitari?
Home, aviam, està a 7 punts del del primer classificat de la Lliga, no? Que pot, mateix
està a 7 del Madrid,
que pot ser 9 del Girona.
Exacte.
Per tant, i queda tota la segona volta, per tant matemàticament es pot estar a 8 des de final de la Champions, està obligat a competir, està encara no ha començat la Copa del Rei, no ha començat la Supercopa, per tant això és una obvietat, és una perogrullada. Pot el Barcelona aspirar a guanyar-les? Sincerament, ara mateix estaria més a prop de dir que no, algunes d'elles que sí, no? Però amb disposició de competir, jo crec que sí que està.
Mira, el Dami, que és un home de números i estadístiques, diu a les estadístiques que aquestes alçades, per ser campió, mai s'ha remuntat una diferència de 7 o més punts. Per ser campió, eh? No sé si en aquest sentit això és bastant significatiu, o tu també creus com el Joan, que escolta, queden molts partits, queden 20 partits encara de Lliga i les dinàmiques poden canviar.
Clar, jo el problema que veig és que aquestes alçades estiguem parlant justament d'això, no? Que igual que el Xavi l'altre dia, que estiguem parlant de, com ara deia el Joan, no és que matemàticament es pugui guanyar la Lliga, que Xavi l'altre dia ja s'agafi a parlar d'ocasions, de competicions, de que encara tenim les possibilitats intactes en quatre competicions, això que realment aquest tema surti a 3 jornades d'acabar-se la Lliga, però que a ple hivern, a mes de desembre, ja estiguis parlant d'això, significa que l'equip no té res a què agafar-se. Vol dir que l'equip no té el joc, no té el futbol, no?, per agafar-se. S'està agafant a que encara matemàticament té opcions a les competicions. Ara mateix, jo crec que no podem ser massa optimistes, però sí que és veritat que estrictament estàs intacte. Clar, deia Xavi, no, és que estem vius a la Copa, clar, perquè encara no has entrat en competició. Estem vius a la Supercopa, perquè encara no has entrat en competició. La Lliga, la tendència és que, jo l'altre dia sentia algú que deia una anàlisi, bueno, estem a 5 del Madrid però dono per guanyat el partit del Bernabéu i ja ens posarem a 2, sí, però és que ha passat una jornada més i ja estem a 7, no? I la tendència del Madrid i del Girona és que són equips que van cap a dalt. Clar, no hem parlat del Madrid, però el Madrid ahir ha tornat a guanyar el partit amb moltíssima suficiència. Aleshores, has d'invertir la tendència de que tu no estàs bé, però el Madrid i el Girona han de començar a estar malament.
Però Damià, estàs obligat a competir. Obligat estàs, és a dir, no pot, pel mateix argument que dius tu, no pot ser que el mes de desembre, dia 18 de desembre, que és avui, hòstia, doncs pues mira, ja, com que estem a 7 del Madrid, doncs pues estem a 7 del Madrid. No, jo penso que el Barcelona està, és que està obligat a competir. No pot, no pot ni tan sols, et dono la raó en que no és normal tenir aquest debat a aquestes alçades. Això, això et dono la raó. Ara, de la mateixa manera, el Barcelona no s'hauria de plantejar no competir aquesta lliga.
No, jo no dic que no, jo no dic que no s'ho plantegi, és un debat periodístic, home, jo entenc que els jugadors com a professionals sí que sortiran a competir. No,
els jugadors, i ho estem veient cada dia, ens escolten, si, si segons el que diem s'ofenen i els afecta en el joc, vull dir, això ho ha dit el Xavi, l'entrenador, són perquè són molt joves i, per tant, els afecta que els critiquem. Per tant, ells són conscients d'aquest, d'aquest debat, i aquest debat entenc que hi participen, o almenys el senten i el segueixen pels mitjans de comunicació. Per tant, la, el, per tant en són conscients. I per tant, ells haurien de reaccionar contra aquest debat. Haurien de dir, escolta'm, no parleu d'això perquè no té, no ha lugar. I bé, de moment, potser sí, que l'empat a més talla és boníssim, jo no dic que no, però clar, això clar, els jugadors, sí, els jugadors, sí, Lluís, no, durant un pas al davant.
No, que estic amb el Joan, estic amb el, bueno, estic amb el Damià, o sigui, corroboro 100% el que ha dit, i ara amb el final del Joan. Sí que ha lugar parlar d'això. Per què? Perquè no podem parlar del joc, no? Quan el Barça diu, el Xavi diu que estem en construcció, hauria de dir construcció de joc. Clar que optem a tot, però quan un equip com nosaltres ens agafem a l'estadística pura i dura és perquè el com fluixeja. És cert, podem guanyar 4 títols, sí, però el que estem fent fins ara ens està apropant. Més aviat no, més aviat ens està allunyant, sobretot a la Lliga, no? Repassava unes estadístiques, eh? El Barça és l'equip de la Lliga amb més possessió. De la Lliga, eh? Només l'ha perdut contra la Real Societat el partit aquell, vale? És l'equip que menys juga amb llarg, normal, i l'equip que millor recupera tras pèrdua, vale? Això, estem al número 1. Però hi ha aspectes, també, d'aquests, estadístics, vale? Que et diu que és el cinquè equip de la Lliga que més ràpid mou la pilota. Què vol dir? Que tenim 5 equips per davant que la mouen més ràpid que nosaltres. Miau. És el cinquè en eficàcia de construcció. Què vol dir? Que quan construïm no acabem de finalitzar, ni materialitzar, ni generar. Això em preocupa. Per què? Perquè som el cinquè. Hauríem d'estar el primer o el segon en aquest tipus d'aspectes. Clar, si anem agafant estadístiques, mirem aquestes que sí que són estrictament del joc. Per tant, denoto que de les paraules d'uns i altres, bueno, pues, que si guanyem, no sé, la Supercopa i la Copa, doncs ja estarà, ja haurem guanyat 2 títols. Crec que el debat, refereixo, ha de ser molt més profund amb el joc. Insisteixo, amb el joc.
Mira, Lluís, afegeixo un parell de coses a totes aquestes que has comentat, i és que hi ha una dada que al Barça li serveix per treure pit i una per amagar-se sota el llit. D'entrada, és l'equip de les grans lligues europees que més ocasions de gol genera, aquí anem bé, però en canvi és l'equip que menys eficaç és de cara a porteria, que no em fot una vaja. Llavors, Lluís, jo et vull preguntar sobre això. El tema de l'eficàcia és una qüestió de que s'ha de provar més, s'ha de practicar, mira, s'ha d'entrenar, o és un tema també de dinàmica o de sort, finalment?
Si tingués la vareta, potser no estaria aquí amb vosaltres, estaria entrenant al Barça, no? Però bueno, diré que parlava a la setmana, és que clar, no, sí, de futbol tothom en sap. Sí, però clar, sí, sí, clar, és molt fàcil. Jo crec, hi ha un punt, que és important la col·locació a l'hora de rematar. Això s'entrena, s'interioritza. Perquè, per exemple, tothom sap tirar penals als entrenaments i segurament de 10 penals en fas 9. Però, clar, després, doncs, l'entorn de la conseqüència de quan has de tirar el penal, final de Copa del Rei, final de Champions, final del Mundial, ara que fa un any que Messi la va guanyar, el final minut 94 d'un partit important, aquí canvia. Aquí, per molta tècnica o dinàmica que hagis après a l'entrenament, el context general de l'ambient i la pressió et canvia. Jo diria això, eh? I, per exemple, petits detalls. O sigui, recordeu l'ocasió, l'última que té Rafinha, que li filtra un passe Ferran Torres perfecte a València? Doncs l'últim toc de la pilota, en vez d'apropar-se a la porteria per agafar més angle, com que és esquerrà i jugava a cama natural, s'allunya de la porteria. És un petit detall. Què fa això? Perdre angle. Què fa això, l'allunyar la pilota, donar temps al porter sortir? I parar. Són petits detalls, eh? És igual que la col·locació tardia de Lewandowski a l'hora de rematar moltes de les pilotes que li estan arribant. Però clar, això és la mare dels ous.
Lluís, una pregunta.
No, per favor.
Quan diem l'equip que més ocasions genera, què entenem per ocasions generades? Perquè ara s'han inventat una estadística nova que vol dir gols esperats. Sí. No? No, no, sé què, no sé què vol dir, sí, coses sincerament. Però això ho comptem com a ocasions? O què vol dir això?
Es refereix a aquells gols que tu, en un percentatge molt alt d'ocasions, tu el marcaries, perquè és una ocasió molt manifesta de gol. I en canvi, per exemple, mira, un exemple molt clar és el gol d'Hugo Guillamot, si el Lluís no em corregeix, en teoria, a l'inici de la jugada és un gol que és molt difícil que tu el puguis marcar, perquè no tens opció de remat, pràcticament. Però clar, com el Barça li obre una autopista sense peatges, es col·loca de tal forma que dius, al final sí que, quan xuta sí que el percentatge de dificultat disminueix, i va per un tema de dificultat. Però sí que és veritat que és una estadística un pèl confusa i agafada amb pinces, Lluís, aquesta, no?
Sí, va, dificultat, i també té incidència, perquè inclús et posen el tant percent de possibilitats de que aquest jugador faci gol diferent al jugador. No és el mateix que estigui Rafinha o contra un que el porter, o que estigui, no sé, Messi.
Ara, no, no us crida l'atenció, us ho pregunto els tres, eh? O sigui, una davantera que aquest any, teòricament, s'havia reformat, és a dir, hi ha hagut tot un seguit de canvis per potenciar-la, una davantera, i crec que també un mig del camp, eh? Sí. Amb Arda Turan... Perdó, amb Arda Turan, amb Gundogan.
No,
és que des del principi del que va fitxar aquest home, que
no tots
anàveu en contra, jo vaig dir que aquest home em recorda Arda Turan. Bueno, ja cada dia s'hi va acostant. Molt bé, Gundogan, tal, molt bé, perfecte. Però la pregunta que us faig és què creieu que els hi passa que no n'hi ha ni un que foti un gol a l'Arcoíris.
Jo ara fa un comentari que
com
pot semblar una mica simplista, no, però pregunto. Jo sempre he estat convençut d'això, que és que la no transformació d'ocasions, molts entrenadors s'han queixat històricament, no és una cosa de Xavi, no, és que hem dominat però no hem materialitzat les ocasions, exacte, sí. Una frase de tota la vida. Jo crec que té a veure amb la dinàmica, però també té a veure amb la qualitat. Per què el Madrid al final sempre marca? Doncs perquè té els millors jugadors. Rodrigo, doncs marca més que Rafinha, no? Per què sempre diuen que Morata falla? Doncs perquè Morata no és tan bo, no? Però això és una cosa que un dia el bo pot fallar i un altre dia el no tan bo pot marcar. Però en la globalitat, si tu no marques més gols és perquè potser no tens tants bons jugadors. I a partir d'aquí podem entrar a parlar de Ferran Torres, que tu tindràs una opinió i tindré una altra. Podem parlar de Rafinha, podem parlar de Lewandowski, que no és una qüestió de ser millor o pitjor, potser és que ara no està tan bé com quan jugava al Bayern de Múnich amb 28 anys, no? Què passa? Que, oi que José Lu no fa tants gols com els que feia Benzema? És una qüestió de qualitat d'uns jugadors i d'altres, d'estats de forma, també de dinàmiques d'equip, però o sigui, la qualitat ho marca tot.
Quan el Xavi diu, la porta en sentit que deia que el Xavi mai critica els jugadors, si Xavi està queixant-se de l'efectivitat,
jo crec que té un punt
potser de tècnica, està apuntant els jugadors, segurament. També, està dient, sí. És que l'equip ho crea, el joc ho generem, però els jugadors no són prou bons com per marcar.
Però amb això també estem assenyalant a Joao Félix, per exemple.
Estem que Joao Félix no és golejador, és a dir...
Bueno, però per quan se'l va fitxar, el van canviar per Ansu Fati, Ansu Fati el van canviar perquè era davanter...
Ansu Fati marcava.
I vam portar Joao Félix, que perquè el president Laporta, segons ens vas explicar, li agrada perquè li recorda a Johan Cruyff, aquest és el criteri.
Sí. No, perquè el porta Joao Mendes, Jorge
no,
Mendes...
No, el criteri que em va explicar aquí a l'Edgar era que li recordava i a part el Pac Joao Mendes que ens va portar a Joao Félix i, a més, al Cancelo, sí. Guardiola no el vol veure ni en pintura.
Jo és que...
Diguem les coses.
L'anàlisi que has fet que... el Toni, que s'ha reforçat la davantera, jo tampoc ho veig. O sigui, no, s'ha fitxat a Joao Félix, que no és un golejador. Que no és un golejador, no? Estem d'acord que no és un
golejador.
És un
jugador
molt vistós, sí. Però no és un golejador.
Bueno, però teòricament el venien que venia a fer gols, no?
Ara, quan vens un cavall no diràs que és coix. No, és que és guapo, que recorda Johan, clar. O sigui, al final el venedor, en aquest cas, jo crec que ens va fer aquest sí que va fer un bon gol.
Pues espera't que encara l'han de comprar, eh?
Però és que clar, repetim, o sigui, perdoneu, no marca la davantera del Barça. Rafinha li costa molt marcar. Lewandowski, quantes jornades porta sense gols? Ferran Torres, quan surt ara, li costa també materialitzar gol.
Lamine ara ha desaparegut una mica.
Lamine Yamal ha desaparegut perquè crec que ha perdut confiança en ell mateix, i després a la segona línia tens un De Jong que va estar molt bé però que tampoc va marcar, Gundogan que tampoc em fot una, i Gundogan mira que arriba a xutar però fa uns xuts, Lluís, que són aquests xuts que són què diria jo, fàcils d'aturar pel porter.
Mira, què passa? Penso que
llavors, clar, la pregunta que quan veus un partit problemes... és qui marcarà aquí?
Clar, jo crec que són tots problemes col·laterals d'una cosa que vinc dient des de l'inici, eh? I per això no vull assenyalar ningú, a pesar de que sembla, amb el que diré, que sí, no? O sigui, Gundogan, de què està jugant?
mig centre, d'interior, de segon punta, vale.
Bueno, l'argument, perdona Lluís, l'argument de l'entrenador sí. és que juga, pot jugar a totes les posicions.
Sí, exacte, pot jugar a totes les posicions. Això està bé, però al final el jugador necessita tenir una estabilitat en el camp, com per exemple Pedri, ets interior. Per què? Perquè necessites, bueno, controlar una sèrie d'espais, controlar una sèrie de decisions, interioritzar una sèrie de decisions. Què passa? Que crec que el Barça ens està, o sigui, estem trobant molt, molt, molt i molt a faltar, quasi més que Messi o l'alçada de Messi, la posició de mig centre. La posició del mig centre d'aquest jugador que dona aquesta pausa. Per què? Perquè precisament Pedri i Gundogan puguin fer i desfer per on vulguin, però no a l'alçada que hagin de venir a buscar la pilota per després portar-la, per després assistir i acabar rematant. No, perquè això només ho podia fer Leo, i no ho pot fer ningú més que ell. Per tant, jo crec que aquests problemes col·laterals, tant de possessió, tant de joc i tant de finalització, venen perquè aquesta figura doncs no hi és. No hi és, i l'hem anat canviant durant molt de temps, i no hi ha aquests jugadors específics de mig camp endavant que puguin doncs ni nutrir i acabar.
Després una altra qüestió que volia posar aquí, que volia preguntar-vos, és que hem d'acabar, bueno, anem acabant, però vosaltres creieu que també el Barça està notant molt, tot i que crec que se l'ha menys tingut fins a... Bueno, menys tingut, vull dir, perquè bueno, no li hem donat el valor que jo crec que se li hauria d'haver donat a Sergio Busquets, és a dir, el Barça està patint la marxa de Sergio Busquets.
Sí, el que passa que jo penso
perquè
que...
s'ha substituït, ha marxat Messi, hem posat Lewandowski, i va marxar Sergio Busquets i hem posat Oriol Romeu, i amb això ja ho hem arreglat. Pregunto si no. s'ha substituït bé Sergio Busquets amb el pes que tenia.
Jo crec que és una obvietat. Jo, aquí, jo he sigut molt crític amb el Sergio Busquets. Jo era dels que pensava que els cicles s'acaben i que el Sergio Busquets jo el veia ja a la part ja final del cicle, perquè li veia que li costava seguir el ritme, donava la impressió a mi que li costava seguir el ritme dels partits. Aleshores, és una obvietat que la forma de jugar del Barcelona no troba a faltar a Sergio Busquets, això és una obvietat. Ara, jo també entenc que molts equips d'Europa juguen sense Sergio Busquets. Què vull dir amb això? Pues que l'entrenador del Barça potser hauria de ser capaç de trobar la manera de jugar sense Sergio Busquets. Quin és el problema? Que no li han portat a Xavi els jugadors que ell hauria volgut. Li han portat els que han volgut. Els que han pogut per disponibilitat econòmica, que és l'Oriol Romeu, que és el jugador que se'ls va posar, diguéssim, a l'abast per poder-lo fitxar. Ara, jo entenc aquí que això no ha de servir perquè l'entrenador no trobi una manera de jugar amb el que té.
Que es queda pensa jo en una cosa.
Entenc que hauria de ser capaç de fer jugar aquests jugadors.
Però allò en jugarem com tots. I nosaltres som diferents. I si algunes coses es diferencien, per a mi, la més, és aquesta posició de mig centre posicional. Perquè si posem dos mig centres, on posem un que sigui més anàrquic, que se'n vagi més endavant, jugarem com els altres. Nosaltres no hem de jugar com els altres. Fins que no trobem aquesta figura en aquesta posició, penso que no tornarem a ser el que hem estat, o no tornarem al model, perquè aquesta és bàsica.
Ja, és que jo estic d'acord amb el Lluís, crec que ha passat, es fan molts anàlisis, ha passat desapercebut, i després hi ha una lectura que jo ja no la suporto, que és sempre fem referència al jugador que tenim de baixa o lesionat. Quan no hi havia Pedri, els problemes del Barça era, no, clar, és que no hi ha Pedri, està lesionat. Després es va lesionar De Jong, no, clar, és que ara el Barça, clar, com que no juguen De Jong, doncs aquest és el problema. Ara que no hi ha Gavi, no, clar, és que ara Gavi, clar, ens donava una estabilitat. Bueno, escolta, recordo que s'han guanyat lligues i copes, i hi ha hagut sis, per exemple, hi va haver una lliga que el Barça va tenir tres jugadors amb lesió de lligaments creuats, tres jugadors i va guanyar el títol.
Sí, vull dir, són un d'ells era...
Bueno, vull dir, perquè, Xavi, clar, això de sempre mirar... no, clar, és que, no, clar, ara em falta Gavi. Bueno, tota la plantilla completa, ni el Madrid.
Bueno, Madrid
és que
jugant...
mirem al Madrid.
El Madrid ahir va tenir el seu tercer clar, creuat, bueno, que va ser el d'Àlava.
No diguis, no diguis.
Tota la temporada sense...
No, però és que és així. És que, clar...
Camavinga, quants,
el Vinícius, quants mesos porta? Que és, clar, és que al final sempre... No, clar, és que ens falten jugadors. Bueno, sí, clar, com el Madrid, clar, aquesta és l'altra. I deixant de banda, que és una qüestió al Poquí que li agrada molt, que és el VAR i el tio que remena el VAR
bueno,
i tira les línies.
Bueno,
que la del València era la rebassada. La
València i un gol de Bellingham en falta prèvia, sí, cada dia, sí. Però això
ja ho deia el Johan Cruyff.
Jo ho deia el Cruyff, has de ser molt superior als altres.
Has de ganar per 10 punts clar, de diferència. I això que va guanyar 3 lligues a l'últim segon. Però bueno, aquest era una altra història. Escolteu, que hem d'acabar, amb Torrons Vicenç.
Home, amb Torrons Vicenç, que ja sabeu que són...
Sí, perquè després de les anècdotes d'aquí, de l'Edgar Fornós, hem tingut 10 minuts parat el programa.
I tant. Recordeu, Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt des de 1775, que cada any porta noves varietats. Per exemple, aquest any destaquen el torró de litxi i gers amb pètals de rosa, el torró cremós de coco amb coco cruixent, el torró de plàtan i xocolata o el torró milfulls de maduixes amb nata. Magic. Els podeu descobrir al vostre supermercat i als establiments habituals. Torrons Vicenç, el torró,
torró. Torró.
Jo m'he quedat avui amb una frase, sempre al carrer, sempre per sí, mi... Però la que ha dit una cosa el Damià López que m'ha agradat molt. Has dit, potser els jugadors que tenim
no són tan
bons. Hi havia una cosa que sempre et deia el meu pare, que em deia, només mirant un jugador com toca la pilota, i em deia sempre, ja veus si és... té qualitat, si té qualitat o no qualitat.
El Barça, el càsting és el rondo. Si el passes bé, si no...
Pues mira, ara el farem, el rondo nosaltres, a veure com ens...
Vinga.
Lluís Carreras, Damià López, Joan Poquet, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Bon Nadal. Bones festes. Ara tornem.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
The Producers, la comèdia musical de la temporada, t'espera aquest Nadal al Teatre Tívoli. El millor regal per compartir diversió amb tots els teus i celebrar aquestes festes de la millor manera. T'esperem també la nit de Cap d'Any amb la funció més especial de la temporada. Entra al web i compra ja les teves entrades. Última funció de The Producers el 4 de febrer. No t'ho perdis!
Nova convocatòria de la beca dels Premis Carles Rahola per projectes de recerca o d'assaig sobre el periodisme i els mitjans de comunicació a les comarques gironines. Pots presentar la teva proposta fins l'11 de gener del 2024. Més informació a premiscarlesrahola.cat. Ajuntament de Girona.
Arriba el Nadal més màgic de Barcelona.
Natalis, el poble espanyol. Del 2 de desembre al 7 de gener, tot el recinte decorat, la casa del Pare Noel i dels Reis d'Orient en un entorn únic.
Visita quatre mons plens de màgia i, a més, concerts, màgia, circ i l'estrena de Jingle Bubbles, un increïble espectacle de bombolles de sabó creat per Pep Bou que emocionarà petits i grans.
Més info i entrades des d'11 euros a poblespanyol.com.
Viu el Nadal al Palau de la Música amb el concert d'any nou de l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigit per Isabel Rubio. Viu-lo com si fossis a Viena i gaudeix de la música més alegre i festiva per celebrar l'arribada d'un nou cicle. Els dies 31 de desembre i 1, 2, 3 i 6 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Aquest Nadal Coptering et proposa un regal únic, volar amb helicòpter. Sobrevola Barcelona i descobreix el Camp Nou o la Sagrada Família com mai abans els havies vist, des de l'aire. O explora el majestuós massís de Montserrat, el Parc Natural del Montseny o la Costa Brava. Aquest Nadal regala una experiència inoblidable amb Coptering. Vola, reserva ja a coptering.com.
Pinchazos 24 hores Barcelona recomana activar el mode no molestar del telèfon mentre condueixes i revisar el lisat dels teus pneumàtics. Són l'únic punt de contacte amb la carretera. Pinchazos 24 hores Barcelona. Pneumàtics, punxades, olis, bateries, les 24 hores, 365 dies l'any. Telèfon 93 426 1356.
Arriba a Barcelona el circ històric Raluí de Rosa Raluí.
Des de l'1 de desembre descobreix els orígens del circ amb Kirko, dins la carpa Raluí, on tot és bonic, emocionant, increïble, màgic, sorprenent.
Instal·lat al Port Vell de Barcelona, històric Raluí, el circ de la teva vida.
Entrades a raluí.com.
Love, 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 un musical que et farà cantar, riure i emocionar. Presentat per José Corbacho i un servidor, Ramon Gené.
26 i 27 de desembre al Teatre Coliseu.
Sí, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, la Love Rock Band, els nostres cantants.
Vine a gaudir dels grans hits de la música i sorpreses de Nadal.
Love, 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 un musical que t'enamorarà.
A Vic ens fem bons propòsits. Passejar, riure, compartir, aprendre, regalar, imaginar, estimar, emocionar-nos, gaudir, somiar i aquest any trobar l'home dels nassos. Vine a Vic per Nadal i compleix els teus propòsits a nadal.vic.cat.
Stop fora Autovivo Sant Boi. Unitats limitades de vehicles quilòmetre zero, gerència i seminaus directes de concessionari. Fins a final de mes, beneficia't de descomptes en unitats seleccionades. I a més, entrega en 24 hores en alguns dels nostres vehicles. No esperis més. Aconsegueix les claus del teu nou vehicle abans que l'any acabi. T'esperem a Autovivo Store a Sant Boi.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Alguna anècdota que li vulguis explicar a la banyonista que aleshores no podrà... No cometis l'error.
No tinc cap de 30 segons.
Llàstima.
Si en tingués alguna 30 segons...
No faràs d'informatiu. No. Avui en què obres? A veure, quin és el...
Home, avui tenim aquesta visita dels eurodiputats aquí, que estan avaluant a veure si aquest sistema d'immersió lingüística funciona, i tot això a les portes de que demà es faci aquesta reunió dels partits per veure com han anat els resultats.
T'acabarem una frase. Sort que Europa ens mira.
Sí.
Va, que vagi bé. Demà... Adéu. Adéu.